prometedor que llevaba esperando casi 4 años.
Són les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu.
Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics. Tenim 12 graus de temperatura màxima a l'exterior de l'estudi. Ben diferent, si recordeu, de fa uns dies que varen tenir pràcticament 27 i fins i tot 30 graus. Adeu, de moment, els dies d'estiu, Joana Marota.
Exacte, poden confirmar que el canvi de temperatura i de temps en general ja ha canviat i ja ha arribat a les Balears. S'ha notat durant el cap de setmana, sobretot durant la jornada d'ahir diumenge. Continuem avui amb pluja a alguns indrets de l'arxipèlag i a l'illa de Menorca, han de dir que s'ha activat avui a les 6 de matí l'avís taronja per mala mà, que estarà actiu durant tot el dia, amb ratxes de vent que superen els 60 km per hora i ones de fins a 5 metres. Es desplomen els termòmetres, per tant, tornen les aigües i la roba d'hivern, podríem dir.
I ahir ja vàrem viure algun d'aquests episodis de mala mà també a Mallorca, sobretot a la costa de Calvià, i a més intensitat al nord de l'illa, com és la badia d'Alcúdia. I ara, com sempre, arribat en aquesta hora, feim un cop d'ull a les càmeres per veure com s'han despertat avui. Per exemple, crec que hem de connectar en Cala Torret, en aquesta finestra cap a l'exterior. No repetiré que jo he dormit en aquesta casa, ho dic perquè tenc clar que me posen Cala Torret a mi perquè ho conti, just en aquelles taulades.
Però quan vares dormir, feia tan mal temps com el dia d'avui que no sabeu pràcticament
de dir,
res?
Anem a descriure per als nostres oients de ràdio, perquè la gent de tele sí que va veure aquesta imatge, que sabeu que la mà va remoguda i sobretot hi ha aquest cel negre encapotat a les totes, que allò que anuncia és pluja, si és que no plouja.
Hem de dir que hem passat de dies d'estiu la setmana passada a dies d'hivern, perquè això torna a ser com si fos febrer.
La gran quantitat, Joana Maroto, de refredats que hi haurà, entre ells els del nostre company, el Xisco Nadal. Però és que és vera, molta gent ja havia fet pràcticament el canvi d'armari, és vera. Hi havia dies que fregant els 30 graus, qui no fa un canvi d'armari? Però no, continua la pluja i continua també la inestabilitat. Tenim una imatge més, en aquest cas, partint cap al port de Pollença. Fixeu-vos, companys, perquè aquí el cel és pràcticament negre. Negre. Si jo diria que ja plou,
no sé si
en aquests moments.
Pluja, boira, pols en suspensió o tot mesclat que fan que la imatge sigui pràcticament oscura. Que dic que aquí hi veiem poca cosa. Distingim una mica les cases i tal, però no hi podem moure massa més.
Lluny han tirat aquests dies d'estiu que varen tenir com aquest petit estiuet, i de moment estem pendents d'aquests episodis de mala mà, de vent, d'ones de fins a 5 metres i possibilitat de pluja a gran part del nostre arxipèlag. Avui volem parlar de com, a mesura que han passat els anys, podíem fer una reflexió, i és que la planta hotelera de les illes es va consolidar sobretot, recordeu, en el boom turístic, principalment entre les dècades dels 60, dels anys 70, encara que els primers hotels fossin de principis del segle XX, l'estructura actual ha experimentat una inversió massiva de més de 3.000 milions d'euros en l'última dècada per poder actualitzar, per poder modernitzar tots els establiments antics. Però la realitat és que alguns arrosseguen infraestructures, en algun cas, Xisco, obsoletes.
Així és, Marta. Divendres ens varen fer ressò de l'esfondrament d'una part d'un hotel de Santa Ponça que es va resoldre en dos ferits. Quan varen arribar els efectius, van comprovar que s'havia produït el forjat sanitari del menjador de l'hotel, aquest esfondrament.
El forjat sanitari és una estructura horitzontal elevada del sòl que crea una cambra d'aire entre la fonamentació i també el trispol. Aquesta cambra d'aire l'aire, podríem dir, actua com a barrera contra la humitat del terreny, evitant que es filtri pels murs, per les parets, i provoqui problemes com ara el salnitre, la floridura o fins i tot també els fons. En aquest punt volem parlar d'aquesta problemàtica, no?, que d'alguna manera podríem dir que s'està estenent en alguns punts de les illes, no només la planta hotelera, sinó que ho hem vist també en edificis que s'han esbocat, no? Recentment, per exemple, un edifici, una casa a Manacor, també se va esfondrar, Marta.
Compartim imatges just ara que descrivim per als oients del que és un forjat sanitari, que és el que va fallar en el cas de l'hotel a Santa Ponça. És una estructura que se pot veure present a totes les obres perquè és bàsica per a la conservació d'un edifici. Ara bé, si aquesta estructura és la que causa, aquesta estructura és la que es veu afectada, com ha estat el cas d'aquest hotel en concret, quines conclusions podem extreure? No? Què és el que falla? S'han d'augmentar o incrementar el número de revisions? Com se repara una estructura d'aquestes característiques? Aquí als nostres estudis tenim Mateu Oliver, que és degà del Col·legi d'Enginyers de les nostres illes. Mateu, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
I el nostre arquitecte tècnic de capçalera, que és Lluís Marín. Lluís, bon dia.
Què tal, Marta? Buenos días.
Què és exactament un forjat sanitari, Lluís? Ho han descrit com una peça d'estructura, però per què serveix exactament aquesta peça?
Pues creo que lo habéis descrito perfectamente. Es decir, el forjado sanitario es pues un forjado más, un piso más, que está separando lo que sería el nivel del suelo de la planta baja del terreno. Su función es clara. Al final, lo que se evita con la ejecución de forjados sanitarios es colocar el pavimento de la planta baja directamente sobre el terreno, y máxime en situaciones como la que estamos hablando, donde puede haber situaciones de humedad importantes, ¿no? Entonces, con ello lo que se consigue es una cámara, una separación. El ideal es que esta cámara estuviese ventilada y esta circulación de aire, esta ventilación, lo que evita es que la humedad por capilaridad ascienda al mismo forjado y al pavimento de la planta baja.
Mateu, has escoltat com la humitat, explicava Lluís, alguns factors, sobretot perquè gran part de la planta hotelera se troba vorera de la mà. Aquí és evident, sí, no?, que els efectes del temps, del salnitre, pot causar efectes, no?, en aquesta estructura. De què depèn, a més dels factors climàtics, que se vagi debilitant en el temps?
Home, la planta hotelera fa tots els hotelers, quan arriba a l'hivern, fan manteniments o fan parts noves. Hi va haver una època, fa un parell d'anys, que molts hotelers van fer s'espa. Llavors, en aquesta planta baixa s'hi sol fer obra. Llavors, és probable que l'obra sigui una obra classificada com a menor, però tu hi fiques una maquinària, una mini, per exemple, i aquesta mini passa per damunt el forjat sanitari i el capola, perquè els forjats sanitaris no estan pensats perquè hi passi maquinari d'obra. Llavors, després, l'endemà va i s'esfonja, dic, home, pues podria ser que ha estat un maltractament d'aquest forjat perquè l'obra va ser menor i no hi havia un tècnic qualificat que dirigís aquesta obra. I això és una de les solucions. L'altra solució és que, i aquesta és pitjor per l'hotel, és que aquestes biguetes s'hagin deteriorat per una luminosis passada de l'edifici o per un robell i s'hagin descarnat i això passi a totes les estructures de l'edifici. Però em sembla que els bombers van passar i van començar a fer cates, perquè és el primer que s'ha de fer.
Mm-hmm. Clar, Mateu, no sé si creus que podríem tenir en compte que la gran part de la planta hotelera pot haver quedat obsoleta. O si són casos puntuals, no? En aquest cas només hi ha hagut ferits, però també hem de recordar, per exemple, el cas de Medusa Beach, que no era un hotel, era un bar-restaurant, en aquest cas sí que hi va haver morts, persones que varen morir en aquest accident. Hem de pensar que els hotels d'aquella època, dels anys 60-70, no estan en condicions en general i que s'haurien de reestructurar i fer reformes estructurals de gran envergadura, o en general són casos puntuals?
Jo entenc que són casos puntuals. En el final, quan una persona posseix un edifici d'escost d'un hotel, el mira de mantenir correctament. El que passa que a vegades, en les obres que se fan entre temporades, pues a vegades se fan un poc així ràpid. Però realment els edificis tenen un manteniment, tenen unes cites, una inspecció tècnica d'edificis, que se mira com està l'estructura, i ja ho dic, els tècnics qualificats que duen això. Si una reforma se fa de qualsevol manera, pues a vegades poden passar aquestes històries, però no és lo normal.
Lluís, has escoltat Mateu parlant de que han de passar unes revisions, unes inspeccions d'edificis. Ara bé, qui controla, amb quina freqüència se fan? Hem parlat moltes vegades de les revisions als habitatges, no? Però i els hotels? Quina és la freqüència de revisions que reben? Com funciona?
Los hoteles están obligados a pasar la inspección igual que cualquier edificio, imagínense, porque son edificios de carácter residencial, pero bueno, están obligados a pasar inspección todos aquellos edificios con una antigüedad superior a 30 años. Entonces, se están haciendo inspecciones. Es verdad que todavía tenemos aquella batiburrillo, iba a decir, de normativas, ordenanzas a nivel municipal, con regímenes sancionadores y demás no unificados, y por tanto, pues hay hoteles que se están acogiendo a esas ordenanzas o no están pasando la inspección porque no tienen la obligación municipal, pero tienen la obligación a nivel balear de pasar la inspección hoteles y edificios de más de 30 años. Yo quería hacer una puntualización con lo que estamos hablando, claro, porque la IT es importante, la inspección es importante, hay que recalcar que la inspección es visual, y en este caso quería recalcar un problema importante que tienen, lo que hablábamos antes, que son los vacíos sanitarios. Es que hablaba antes Mateo, claro, llegan los bomberos, realizan una inspección del edificio, claro, entre plantas es muy fácil verlo, porque podemos ver los techos de los diferentes plantas, de los diferentes estancias, digamos, podemos ver grietas, podemos ver síntomas y tal, y podemos determinar si hay procesos de corrosión o no. El problema de los vacíos sanitarios es que cuando se ejecutaron la mayor parte de ellos, pues no se dejaron grandes espacios para que se pudiese circular fácilmente por ellos para hacer una inspección. En muchos casos no tienen ni acceso, están totalmente condenados y muchas veces carecen hasta de ventilación. Por tanto, son unos suelos, son unas vigas que han quedado ahí, que no son observables y que no son reparables, o sea, no son reparables porque es difícil de acceder, ¿no? Y que se convierten en una incertidumbre que con el paso del tiempo pues puede generar el problema que ha generado. Y esto lo vemos en vacíos sanitarios cuando hay algún incidente, lo vemos en forjados o techos de aljibes, de fosas sépticas, de lugares donde hay mucha humedad y donde además pues no es fácil bajar para echar un vistazo, ver cuál es el estado de estas viguetas y cuáles son las intervenciones que hay que realizar.
Lluís, i si quan tu comentes aquest accés està limitat o directament és impossible, com se fa la comprovació? A partir de certa mesura d'anys o de cert nombre d'anys ja s'adona per obsolet i s'hauria d'esbocar i s'hauria de tornar a fer? S'haurien de fer unes altres cates en el lateral per saber com estan aquests fonaments? Per on passaria si realment aquest accés és tan complicat?
Es que al final los técnicos pues igual que los médicos, al final nos orientamos por los síntomas que estamos viendo. Entonces, si no podemos verlo debajo de ese forjado porque no es accesible, pues muchas veces con el análisis de los forjados, pues viendo las posibles deformaciones que pueda tener ese forjado, flechas, cuando se comba las viguetas, podemos determinar o intuir que ahí está ocurriendo algo. Pero a ver, el ideal es que periódicamente, bueno, el primer ideal sería que sean accesibles, o sea, que tengan estos espacios, pues algún tipo de trampilla, y aunque sea reptando por debajo de ese espacio, que alguien periódicamente pues pueda acceder, pueda entrar y pueda observar, ¿no? Porque ya digo, si no llegamos a observar eso, pues al final no sabremos si hay problemas, y la forma en la que vamos a descubrir que hay problemas es como ha ocurrido en este hotel.
Exactamente, el desastre, la consecuencia final.
Es una reforma. Sí, perdón.
Clar, deia que l'única forma d'observar-lo és quan passen coses com aquesta en concret. Parles de que hi ha llocs als quals no se pot tenir accés. M'imagino que ara en les noves normatives se pot tenir accés a pràcticament la totalitat de l'edifici, però clar, aquí parlem d'estructures dels anys 60, dels anys 70. Vull pensar, Lluís, que ara se fa d'una altra manera i que se té accés a la totalitat.
Sí, al final, a ver, lo que se está intentando, esos vacíos sanitarios se procura ya, pues que haya intercomunicaciones entre ellos, que tengan una altura también, pues mucho más elevada, sin ser un despropósito, porque tampoco podemos hacer unos sótanos allá de altura generosa, pero unos espacios donde, pues eso, pues las personas puedan circular de una forma, medianamente cómoda y se pueda verificar esos estados. Pero bueno, es importante eso, que se pueda entrar, que se pueda verificar. Y luego, permíteme, una nueva matización también, y sin meter el dedo a la llaga, pero es verdad que se hablaba antes, y Mateo hablaba también, de las rehabilitaciones y de las intervenciones en la planta hotelera, ¿no? Por las inspecciones que hemos realizado, o sea, lo que sí estamos detectando es que, a ver, hay hoteles y hoteles, hay hoteles que forman parte de cadenas hoteleras, pues con cierto nombre, con cierta entidad, y donde se están haciendo rehabilitaciones de cierta entidad, y ojo, que sería el caso del que estamos hablando, y aún habiendo hecho una rehabilitación integral en 2014, ha ocurrido lo que ha ocurrido, y luego hay hoteles, a lo mejor, fuera de esas cadenas, de menor categoría, de pequeños empresarios, o hoteles que están siendo explotados en régimen de alquiler por otras o por compañías o por turoperadores, donde las inversiones que se realizan son mínimas y las inversiones que se realizan normalmente están centradas únicamente en la parte del edificio que se ve, en la parte que los turistas llegan a visualizar. ¿Qué ocurre? Que esos hoteles tienen un inframundo que a veces descubrimos cuando estamos haciendo inspecciones, que son los espacios de almacenaje, de cocina, de almacén, sótano, todos estos espacios de infraestructura, de instalaciones y tal, de los hoteles, que reciben poca inversión a la hora de su mantenimiento, precisamente porque no es algo que el cliente esté viendo.
Mateu, això no passa. Ha estat indiferent.
Ho dic perquè jo vaig anar a un hotel fa dues setmanes i s'ha anat un munt, sobretot, que ara també molta gent reforma per plantes.
Sí.
I si te toca una planta reformada, tot és fusta noble, manetes noves, però quan te toca una planta d'aquestes Mordor, tens clar que aquell hotel ja té una sèrie d'anys.
Sí. Supos que també és per no tancar tantes tones hotel, no? Perquè per ventura ho han de fer
clar,
com per
no,
trossos.
Clar, un hotel és una instal·lació que no se pot aturar, sobretot en temporada. I el que passa, i el que conta ell, que és totalment cert, és que quan tu vas a les zones ocupades pels treballadors, zones d'instal·lació, allò és Mordor generós. És vera, és molt dur. Però, bueno, clar, l'hotel és com un teatre, en el final. Tu tens la part que veuen els espectadors, és decorat, i després tens la part de darrere, que ja tota la tremolla, totes les instal·lacions...
Però si falla el backstage?
Sí, el backstage.
Estem arribats?
Se t'acaba un esforjat. Passa també una cosa que ha dit en Lluís, és que revisar aquest forjat sanitari, tu fas una trampilla, i després hi fiques una càmera, no ten per què fer un forat per qui passi una persona, vull dir, entre una trampilla, entre viguetes, tires a baix les bovedilles, fiques un registre i després ho mires amb una càmera. Això pot fer, passa que fa falta voluntat.
Com se soluciona el problema? M'agradaria acabar aquesta ronda, perquè, clar, heu manifestat quina és la situació, com tenim una planta hotelera molt antiga i que per aquesta raó poden passar fets com el que ha ocorregut recentment a Santa Ponsa, però també tenim fets molt més tràgics. Com se soluciona, Mateu?
Bueno, una solució més clara és fer un comunicat, i això jo ja em mouré al Col·legi d'Enginyers perquè faci aquest comunicat de que se revisin aquests forjats sanitaris amb una trampilla i se facin. Després els hotelers podran no fer-ho. D'acord, però
home,
el manco...
S'enfrontarien també a una situació que podria acabar en lo penal, perquè si t'anegues
sí.
a fer un tipus de...
No, i que no està al corrent de la situació del teu edifici, no t'eximeix de responsabilitat, no?
No, les responsabilitats existeixen, perquè aquí te toca sempre. El que passa és que, clar, ara ha passat això, i això demostra un fet. I per evitar aquest fet, una solució senzilleta, que és fer aquesta trampilla, pues, se pot fer, i durant un... No ara, immediatament, aquest hivern que ve... Fas una trampilla i revises els forjats sanitaris. Què està malament? Doncs pues mira, tanques un bocinet de la planta, aixeques els forjats sanitaris. El forjat sanitari té un gran avantatge, és que no fa funció estructural. Només aguanta per allunyar-te d'en terra. Per tant, recanviar-lo a fases se pot fer perfectament.
Per tant, és substituïble...
Quan te passa una planta de pis, això ja és més complicat, perquè ja tens pilars, ja tens una altra història. Però baix, no hi ha paella.
Lluís, mateixa pregunta per en Lluís. Com se pot solucionar, evidentment, Mateu planteja la de revisar aquesta estructura, però no sé si passa també per augmentar les revisions, la freqüència, la verificació, el número d'inspectors, no sé, se m'ocorren diferents qüestions per poder, no?, posar-li fil a la uea.
A ver, la clave... La inspección es importantísima, no lo vamos a negar, porque al final la inspección nos puede detectar gran cantidad de problemas que se están detectando. Es verdad que hay zonas donde no son fácilmente observables y recalco siempre que la inspección es visual y solo profundizamos o se profundiza allí donde intuimos que pueda haber mayor problemática. Por el tema, como decíais, vacíos sanitarios o puntos críticos y tal, importantísimo crear accesos para poder visualizarlos, y sobre todo cuando hay deficiencias de cualquier tipo, de carácter estructural, que afectan la seguridad y tal. Lo hemos hablado en alguna ocasión, fíjate, estos forjados. Si intervenimos rápido, pueden ser subsanados con una reparación. Si dejamos esa reparación que se dilate en el tiempo, la degradación es exponencial y puede que ya no sea suficiente una reparación de esas viguetas y ya tengamos que entrar en procesos de refuerzo estructural o en casos de demolición y sustitución de forjados. Por tanto, claro, la anticipación y sobre todo la premura a la hora de inspeccionar y a la hora de reparar es muy conveniente. Ya solo no solo por la seguridad de las personas también, sino por la economía, en este caso, de las obras a realizar para subsanar esos problemas.
Des d'aquí una crida als responsables, per favor, mantenir aquestes estructures, sobretot passar les corresponents revisions, no?, i actualitzar-les, perquè, com hem explicat a l'inici, el boom del turisme va fer que pràcticament la planta hotelera, gran part d'elles, creades als anys 60, 70, ara ja han passat pràcticament mig segle, no?, d'aquest moment, i és evident que necessita estar totalment actualitzada per evitar ensurts, a vegades molt més que un ensurt, a vegades acaba, no?, amb un desenllaç tràgic i, per contacte és el que no volem. Molt agraïda, Lluís Marín i Mateu Oliver, per aquests minuts de conversa. Tots dos, moltíssimes gràcies i que passeu una molt bona setmana.
A vosaltres.
A vosaltres, igualmente.
Uns consells i continuem tot d'una. Parlant, per cert, de cotxos. Quan s'ha de canviar? Si tenim un cotxe que ja té uns anys, és el moment realment de substituir-lo? Com se pot allargar la vida d'un cotxe per poder també estalviar, com és lògic? Us ho explicam tot d'una.
Al dia. IB3 Ràdio. Inca, Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca, Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca, Batega. Ho sents?
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el kiwi maduro granelados con 89 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,79 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Miquel, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andas?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema.
També te podia dir Andulai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Podem gravar, Ido.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls. De dilluns a divendres a les 9, al dia. Amb Marta Grau, IB3 Ràdio.
Segur que molts de vosaltres heu tingut qualque vegada aquest dubte. Val més reparar el cotxe o comprar-ne un de nou? I doncs el tema que vos proposàvem ara, que mos convé més,
Joana? Que mos convé, és una gran pregunta, perquè amb els anys i també els quilòmetres, els vehicles, els cotxes acumulen avaries i les visites als tallers mecànics, que se fan més freqüents de cada vegada. Però això no sempre vol dir que s'hagi de canviar el cotxe, i més ara que estan tan cars, no?, de preu. De fet, els experts asseguren que no només hem de mirar l'antiguitat del cotxe, cotxe o els quilòmetres, sinó també, Xisco, el cost de les reparacions i el valor real del cotxe.
Així és, perquè quan adobar un cotxe deixa de ser rendible? Quantes vegades és normal anar al mecànic en un any? I com influeix el preu actual dels cotxes en aquesta decisió? En parlam tot seguit amb un professional del sector per esclarir dubtes i ajudar-nos a prendre la millor decisió. I ja el tenim aquí, Marta.
Julio González, benvingut. Un autèntic plaer.
Bon dia.
Mem, comprar un cotxe o no comprar un cotxe? Reparar o no reparar? Aquesta és la qüestió d'avui.
La primera resposta, pues, dependeix de la butxaca del client.
Val. Mira,
ja està.
Bona resposta.
No, és que sí. Quina economia tens? Un cotxe avui en dia, en mig preu, estem parlant de 30-40.000 euros. Una reparació molt, molt, molt grossa a un cotxe, aquella reparació que antigament han de mandrinar el motor. 3.000, 4.000 euros.
És que això és una barbaritat.
És una barbaritat. No és més barbaritat comprar un cotxe a 40.000 euros.
Home, amb el preu que tenim ara, sí.
I tindrà les mateixes avaries des que tu tens.
També és vera.
Mem, perquè segurament els mecànics, sobretot perquè és el vostre terreny i és que allò que vos convé més, la recomanació és arreglar-lo i ves passant. Però quan arriba un client amb una avaria en el seu vehicle, què és allò que primer vosaltres valorau o recomanau a l'hora de dir-li si reparar o si no reparar? Per exemple, dèiem abans que si és quilometratge o els anys del cotxe. Però hi ha qualque altra cosa que digues, no, mira, jo què sé, m'ho invent perquè com que el canvi de marxa se va molt malament. Això ja és un senyal de que no te durarà molt.
No, el canvi de marxes en aquest tema avui en dia normalment no s'espanyen. S'espanyen per mal conducció del conductor. Els frenos no s'espanyen. Un cotxe normal, a dir Mallorca, fa uns 10.000 quilòmetres, cotxe normal, 10.000 quilòmetres any, tens 5 anys per canviar un frenos. Si tens una conducció molt mal... Jo he canviat embragues de fa bastant d'anys, en 15.000 quilòmetres, cotxe nou. Per què? Perquè el client tenia un pàrquing i a damunt la costa per sortir del pàrquing jugava amb l'embrague, no amb el freno, i cremava les embragues. Fins a un punt li vaig dir, mira, no te canviï més l'embrague, perquè te n'he donat 2 en garantia, i tu m'havies de demanar garantir un embrague i tu el cremes.
Que no el saps fer. Clar, supos que la conducció que té una persona influeix.
Influeix molt.
Però també influeix molt, d'alguna manera, el tipus de conducció que en fas, no?
Ara fa 10 minuts xerrava amb una persona. He fotut una encalentida en el cotxe. Per quin motiu? No has duit el cotxe a revisar, se t'ha quedat el termostat aferrat...
Manteniment, no?
Exacte. El manteniment del cotxe, normalment, de cap a cap d'any, tots, en general, entre 1.500 i 3.000 euros, entre canvi d'oli, filtros i tot el que cal i portar. En termini general, no tots al 100%. 1.500 euros anuals té de gasto. Hi ha unes xifres, coherents, segons quina medida de cotxe, són 3 i 4.000 euros de gasto anual. Però el manteniment d'un cotxe, seguro, impost de circulació, benzina, els canvis d'oli, revisió, ITVs, te'n vas a 3.000 i 4.000 euros anual. La gent no ho té en compte, en això. I això és el que s'ha de tenir. El manteniment del cotxe, anar a un mecànic habitual que tinguis confiança, men, revisem el cotxe, men, què te costa la revisió? 500 euros? Val la pena fer els 500 euros, que el mecànic t'haurà mirat manguitos, tot el que cal. Ara, una avaria oculta, el mecànic no el pot veure. Si proves el cotxe, pots sentir un renou, escolta, tens aquest renouet que te farà això i això. Avisar el client que ara, si te'n vas a un lloc o a l'altre que no te coneixen de res, per ben a pega't la garrotada. Impepinable, eh? I som mecànics i en conem molt. Que n'hi hagi, no tot, quan diuen els gallegos, a ver las ailes, però tot és sentit comú. Una reparació normal, entre 1.000 i 3.000 euros, és factible. Un cotxe nou són 40.000 euros.
Sí, sí, s'ha de posar una balança.
També depèn del cotxe que te compris.
Cotxe que te compris.
Un senyor cotxe.
Avui en dia, si això hi és, el material dels cotxes tots són bons.
Mem, i és vera que hem de fer manteniment, el manteniment és important, però quantes vegades és normal dues cotxes en el taller? Quantes normal i quan ja deixa de ser-ho? Que tu digues, no, mira, és que aquest cotxe cada punter ja...
Bueno, mem, jo seré el primer que te diré que ha de punter coses i t'he de revisar-te i a mi, escolta, tots els cotxes, tots en general, tenen unes èpoques. Comença que si avui en dia el tubo d'escape no s'espanya perquè no hi ha plom en la benzina, però el tubo d'escape, l'embrague, els frenos, els canvis d'oli, el filtro i tot això, cada vegada, si el conductor passa l'olímpica de tot això i quan arriba que té una avaria, pues tot això se li acumula. Si el client habitual agafa el cotxe, escolta'm, revisem el cotxe, un pic o dos a l'any, no costa tant el tenir, perquè el mecànic pot detectar si temperatura puja massa a lo normal, si té una pèrdua d'oli, si té una fuga per aquí o una fuga per allà. Frenos, escolta, els frenos estan a punt d'arrossar ferro en ferro. I ara mateix el meu aquesta setmana he gastat 600 euros en material. Jo m'he fet la feina, vale? Però 600 euros de material per passar si t'ho ve divendres. Per passar si t'ho ve divendres. Això, tu ara m'ho vens al teu cotxe, he de passar si t'ho ve. Jo el primer que he de fer, comprovar frenos, comprovar gasos, comprovar llums, i he de comprovar un parell de coses. Escolta, el teu cotxe té això, això, això. Si no feim això, no passarà si t'ho ve. Entonces, què val això? 600 euros de material. Això és una cosa, que tenint en compte que hi ha materials de recanvi, perquè a la casa te diuen 5 anys d'haver sortit el cotxe a venda, el govern no el pot obligar a tenir recanvi. El recanvi independent, què passa? Que si no hi ha demanda de cotxes, no fabrica recanvis. Entonces, aquí tenim una altra jugada. Tenim cotxes avui en dia que estem 2 i 3 mesos pendent de recanvis. Ja no pendent dels cotxes xinos. Perquè si parlant de cotxes xinos, pot començar a preparar mig any i dependeix de quin recanvi, perquè ara avui en dia la normativa europea, tots els elements de seguretat del vehicle, si no passes per la casa i no estàs donat d'alta a uns determinats normatives, no pots muntar aquest recanvi. Necessitem màquines de diagnòstic que estem parlant i 10.000 euros una maquineta, un ordenador, per poder fer diagnòstic en els cotxes. Tot això s'incrementa. Senyores...
Per tant, fins i tot, hi haurà un moment que convindrà més fer un renting, que són 300 o 400 euros cada mes. Si comptem allò que tu has dit, que vendrien a ser uns 1.500
sí,
cada any,
sí, 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 sí.
Més si el cotxe hi ha de passar si té bé, més si has de posar una assegurança a tot risc, ja m'ho anem en els 2.300, 2.400
correcte,
cada any,
correcte.
Que si ho dividim per 12 mesos, surt a 200 euros cada mes.
Exacte.
De manteniment de cotxe. Exacte. Que moltes vegades, quan tenim cotxe i ja el tenim pagat, dèiem, ja està, ja és meu. No he de fer respús, però clar, és teu, però l'has de reparar.
Aquí juguem amb la ideologia espanyola. Jo vull ser propietari i no vull pagar un lloguer. Ho tens en les viviendes, en el cotxe, en moltes coses. Ja hi ha gent que sí, compra un renting i les empreses les surt rentable, perquè això és un gasto que desgraves de benefici, però en particular no se pot desgravar aquest gasto de benefici. Per què? Perquè no és empresa. N'hi ha que sí, que el compren i paguen, i el que tu dius, sí, pagues 400 euros cada mes, dependent de quin model de cotxe. T'entra el seguro, t'entra revisió, t'entra tot. I tu pagues 400 euros i en els 4 anys tornes a tenir un cotxe nou.
Julio ho ha explicat. Mos han de plantejar, mem, quin és el dos bes que mos poden gastar.
Pros i contres, una mica, no?
Fer un poc un equilibri en aquesta balança, però amb aquests resultats, qui pugui anar en bicicleta o qui pugui anar en transport públic, sens dubte, pot ser una bona opció. Perquè surca, la realitat és que tenir cotxe, surca.
Però, mem, surca el cotxe, surca una vivienda, surca tot. Aquí, parlant d'imposts, parlant de gasto, parlant de si tens dos bes o no tens dos bes, l'economia de cada persona. Si no tens economia...
Hi ha un punt que has dit que a mi m'interessa i crec que és fonamental, que és anar al mecànic de tant en tant. Exacte. No esperar, perquè si tu... És com quan te fas una analítica, que dius, me faig una cada 3 anys. Evidentment que te trobaran coses, però si te fas una anual, probablement això... pots arribar a temps o tens un poc de marge. O sigui, un poc de manera similar.
Tenim un parell d'anècdotes avui en dia, que és el llumet, dit això, el llumet, que s'encén el llumet de verí
si
del motor.
Si s'encén, és per alguna cosa. S'ha de fer cas.
Però hi ha vehicles que hi ha 20 elements que encenen aquest llum. Si jo t'arregles si el llumet perquè se tança per una sonda landa i el cent de mà s'encén perquè tens catalitzador o s'encén perquè tens sidebar que no fa bon contacte, aquest llumet s'encén per molt de motius.
Mira, ara me recordes que jo tinc el de la pressió de mecànics, que se de rodes, que se m'encés. O sigui que hauré de fer cas,
i
perquè si no,
que,
clar, te pego un cop.
Tot dependeix de l'economia i si és l'usuari, va en el taller. Perquè hi ha molta gent que només sap anar en el sortidor, a posar benzina.
No.
En el mecànic no hi va més que quan se li ha aturat. I després hi ha clàssica gent, se m'ha encalentit el cotxe. Miraré d'arribar en el taller. Però quan te'n vas en el taller, li has fotut sent calentia a padre, i després ja parlant que si junta culata, que si munt, que si vaig.
Allargar la vida d'un cotxe a vegades pot sortir bé, evidentment, no? Perquè és un cotxe que funciona, que no té problemes, però a vegades hi ha cotxes que tenen problemes. Conclusió final. Fer cas dels avisos,
sí,
visitar el mecànic de manera sovint,
habitual.
I si hi ha una reparació tan cara com aquestes, de 3.000, 4.000, home, aquí ja han de posar balança, no fer balança, veure menys quina cosa mos convé. Visitar el mecànic de manera freqüent, ho torna a subratllar, Julio.
El que han dit, el valor de servició puja a la meitat del valor dels cotxes? Mm? No ha arribat mai. No ha arribat mai. Perquè jo som explica i escolta, tira'l.
Exacte.
No és rentable.
Consells amb els experts avui en el cas de Julio González, hem plantejat, no?, que és dubte quasi existencial, no?, què fer quan un cotxe s'espanya, no?, com hem de procedir. Julio, sempre és un gust tenir-te en aquest estudi. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Són les 10:39, uns consells, continuant tot d'una més propostes que compartia amb vosaltres, com sempre, a través de la ràdio i també a través de la televisió.
Dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és servei públic.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís en la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
aquí de nou, avui posam el focus a la qualitat de l'aigua perquè torna a travessar un moment crític. Segons un informe de l'organització Greenpeace basat en dades del Sistema d'Informació Nacional d'Aigües de Consum, Balears és una de les comunitats més afectades per la presència de nitrats.
Sí, Marta, l'anàlisi és contundent. El 100% de les aigües subterrànies de les Illes Balears presenten algun grau de contaminació per mort del nitrats, una xifra que situa l'arxipèlag al capdavant d'aquesta problemàtica a Espanya. Hem de dir que alguns punts, alguns indrets, no només no és bona per beure aquesta aigua de l'aixeta, sinó que tampoc ho és per cuinar. Així que estem ben arreglats, podríem dir.
Així, Joana, Petra, Campos, Sineu o Ariany es troben en la categoria negra d'aquest informe que ha registrat nivells superiors als 50 mil·lígrams per litre, el màxim legal permès per la normativa vigent. Un tema que volem comentar amb el professor Fèlix Grasses, a qui ja poden saludar. Fèlix, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Dèiem que el 100% de les aigües subterrànies de les illes presenten qualque grau de contaminació per nitrats, segons aquest estudi. Això què suposa per la població?
Bé, el nitrat és un element, és un compost químic que té una sèrie de problemes greus per a la salut humana. Tot això deriva de que el nitrat, d'alguna manera, dona lloc a reduir el transport d'oxigen cap als teixits. Un efecte bastant prescut al que seria el cianur, perquè vegin. De fet, hi ha un síndrome en nens petits, que és on l'efecte pot ser més greu, que es coneix com a síndrome del bebè azul. Els nens que prenen aigua massa rica en nitrats no arriba l'oxigen als seus teixits i tornen de...
Ara just hem perdut el professor Grasses, que estava parlant dels efectes, no?, d'aquesta aigua contaminada amb nitrats, de la síndrome del nadó blau, perquè realment la població de 0 a 3 anys és una població de risc. Hi ha alguns dels municipis que han mostrat més afectació. Parlaven de Petra, de Campos, de Sineu, Ariany, Menorca, que també és una de les illes més afectades. Ara bé, se pot beure, se pot cuinar? Són moltes les preguntes, no?, que plantejam, perquè és veritat que hi ha alguns pobles on no se beu aquesta aigua, però sí que s'empra, per exemple, per cuinar. Fins a quin punt se pot utilitzar? I, sobretot, quins problemes podria generar tot això a llarg termini per la població? Perquè s'ha associat l'augment de l'índex de nitrats a l'aigua a patir algunes malalties, s'ha associat també a la taxa de càncer de colon. Volem plantejar aquestes preguntes al professor Grasses. Professor, recuperem la connexió amb vostè. Estava explicant, sobretot, sí, que hi ha un sector de la població que es pot veure afectat, com les nins petits, no? Parlava vostè de la síndrome del nadó blau. Continuï. Tenim petits problemes de connexió amb el professor Grasses, que esperem adobar. No sé si podem intentar el manco recuperar-lo en aquest segon intent. Si no, haurem d'emplaçar el professor per un altre dia, perquè malauradament aquest tema seguirà sent d'actualitat. No és la primera vegada
que... Si qualcú l'escolta passar ràdio o el veu passar tele, per favor, no el telefoneu. Que crec que és que entra una
això
telefonada...
Passa...
i se m'escola.
Nosaltres tenim un sistema, no?, que és per millorar la qualitat del so telefònic, no?, i a vegades és a través d'aquestes videotelefonades. El recuperam, però de la manera més tradicional, la manera ordinària, per via telefònica. Professor Grasses, ara sí, acabi el seu argument, si és tan amable.
Sí, li volia dir que el problema del nitrat amb l'aigua és que encara que es bulleixi, no s'elimina, ni s'evapora, ni es transforma. Encara que vostè emplei aigua bullida, el nitrat estarà igual allà. Per tant, això no soluciona el problema, que amb altres elements, amb altres substàncies, sí que passa. En aquest cas, l'única forma d'eliminar aquest nitrat és mitjançant osmosi inversa, que és un sistema que es connecta a l'aigua que consumeix i que elimina el nitrat. Això és l'única manera. Si el nitrat està present, poden fer el que vulguin, que no el trauran. A més, és un compost que no té ni olor ni sabor. Per tant, un no és conscient que està consumint allò. Això és un altre del risc que té la presència d'aquests nitrats. Sí que es pot utilitzar per rentar-se, perquè per la pell no s'absorbeix. Per tant, això no és cap problema. Però és l'única forma d'utilitzar una aigua contaminada sense nitrats, sense que això generi cap problema. El resto, o s'ha de tractar l'aigua abans de prendre-la, o no s'ha de prendre per cuinar, ni per beure, ni per cap aspecte, diguem que sigui consum humà.
Doctor Grasses, li voldríem demanar també, perquè, clar, aquests municipis, no, que hem anomenat Petra, Campos, Sineu, Ariany, la Pobla també fa uns dies se va saber que tornen a tenir aigua no potable pel consum de persones. Ja fa uns mesos varen tenir aquesta mateixa problemàtica i fins i tot s'ha sancionat a l'Ajuntament perquè no havia avisat a la població de que l'aigua no es trobava en condicions. Hi ha altres municipis, Vilafranca, que estan en límit, no? Vilafranca de Bonany, Set Salines, Santanyí. Han de pensar que aquest nitrat són per mort, de, que són a zones on hi ha molt de cultiu, perquè aquestes, aquestes aigües contaminades no passen, o no és igual, a la Serra de Tramuntana. Per cert, que avui està caiguent molta d'aigua en aquesta zona. Molts diuen que a Vinigrana, Escorca, ara mateix duen 112 litres per metre quadrat ploguts en 24 hores. A la serra, l'aigua és diferent, perquè no està en una zona on hi ha cultiu i, que, per tant, hi ha fertilitzants?
Efectivament. El nitrat que apareix a l'aigua ve dels fertilitzants. Per tant, les zones que són molt agrícoles empleen fertilitzants perquè el necessiten per, la, per les seves plantes i pels seus cultius, i aquest nitrat se'n va a l'aigua freàtica, l'aigua que després es consumeix. És la font fonamental de contaminació per nitrats. Per tant, és normal que la Serra de Tramuntana, que no hi ha cultius meus extensius, allà no tinguin aquest problema. En canvi, la zona plana de Sa Pobla, tota la part del centre de la illa, hi ha molt més cultiu, allà és on apareix aquest problema i, de fet, a qualsevol regió que tingui molt d'agricultura intensiva.
Des d'aquí una crida, no, sobretot a la gent que se troba en aquests municipis, perquè és evident que l'aigua amb nitrats perjudica la salut i l'única manera d'evitar-la és a través de l'osmosi inversa, com explicava el professor Grasses, i també és perillosa sobretot per a l'hora de cuinar-la, perquè no s'eliminen aquests components quan l'aigua passa a la cocció o quan procedeix a s'abollir els aliments, tampoc s'eliminen. Professor, gràcies. Moltíssimes gràcies, com sempre.
Gràcies a vosaltres.
No deixen de banda la salut, en certa manera, perquè, mireu, si el vostre rebost veus una patata que té aquest aspecte que vos mostrarem tot d'una i que descriurem pels oients, que és una patata ja pràcticament amb brots, que ja ha germinat, vos han de dir que no és una bona idea menjar-la.
No, Marta, i no perquè no sigui bona, sinó perquè més d'un probablement li lleva els brots i ja està, se la menja talment. El que passa és que quan les patates comencen a germinar, que és així com la veiem en aquesta fotografia, activen els seus sistemes de defensa natural augmentant la quantitat de xaconina, que vol dir que es comprovar solanina. Dos tòxics que poden produir nàusees, diarrea i vòmits. Per tant, xaconina d'una banda i solanina d'una altra, que són aquests dos tòxics que podrien produir-nos qual que en surt.
Per si no fos prou en tota aquesta informació, els experts adverteixen que la solanina és resistent a l'escalfor, per la qual cosa el cuinat no eliminaria el risc tant a curt com a llarg termini. I en volem parlar en Rosa Maria Llull Cantallops, que és cap de secció del Servei de Seguretat Alimentària. Rosa, molt bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia.
Avui
bon
venim a parlar de patates.
Sí.
I, clar, qualque vegada mos ha passat que hem vist una patata en brot, de fet jo me n'he menjades, i no he notat res d'això que vas a cercar dins el rebost. Tens aquella capsa on guardes les patates, en tens quatre i una té brots, i dius, però és que són quatre, i de fet les quatre patates. I han sobreviscut, però no ho han de fer.
No, perquè la toxicitat sempre va per la dosi. En aquest cas, la toxicitat aguda s'està descrit un mil·ligram per quilo per dia. Si és algo eventual, està clar que no, però no vol dir que no tingui seus efectes. Aquestes toxi, aquesta solanina o xaconina, se produeixen quan la patata passa a la formativa, fa brots, sobretot aquest pell, en xerrat dels brots també en deixarà d'aquest color verd. I bueno, que pot provocar principalment efectes gastrointestinals, però si la dosi fos gran, fins i tot podria tenir efectes neurològics, paràlisis, fins i tot si fos molt, molt gran, també fallo respiratori, cardiovascular...
Oh, que broma, les patates sí. Amb brots, eh?
Però això hauria de ser una dosi molt gran, i sobretot...
Clar, t'hauries de menjar els brots directament, diries, d'aquí som, ho cuin tot.
No vull tirar res, i si és verd i tal, i especialment els infants, com sempre, en les dosi, pues, són els més afectats.
És que, Rosa Maria, ara has dit una paraula clau, no vull tudar res, és que avui en dia, en sí. Tots els preus que tenim en el mercat i arreu, costa de tudar, no? I a vegades el que diuen Xisco, tenim quatre patates i una té una mica d'això i dius, mira, ho pelaré i me la menjaré i ja veurem. Però és vera que no han de jugar, sobretot en grans quantitats, no? Perquè llevar el brot o llevar aquesta germinació no és suficient per eliminar el problema, no?
Està clar. El que heu comentat, que temperatures altes, en la temperatura alta tampoc s'elimina. S'hauria d'arribar a 170 graus o més, però això provocaria que se creessin altres substàncies tòxiques, com s'acrilamida. O sigui que no hi ha remei. Veig la patata
verda. En el laberint de la patata. És a dir, si la socorram tòxica perquè té acrilamida, sí. I si no la socorram, malament per aquest brots. Clar, jo m'ho penso que aquestes solanàcies, sí. Sempre m'ho recomanen que no les mengen crues perquè són tòxiques, com podria ser la patata, després també hi ha la yuca, en un moment determinat que dius no t'ho mengis cru perquè pot dur-te perill, però jo m'ho pensava que cuinant tot això s'eliminava. Per tant, Rosa Maria, avui ets més necessària que mai amb un brot, encara que el fregim, o encara que el bollim,
o
encara que el cuinem...
O l'hitxapis separ, com m'ha demanat abans de Joana. Si l'hitxapis separ,
patata amb brot, com diria mo mare, a campo. Ja la tiram, sí. I mos n'oblidam.
Sí, les patates, perquè per evitar que això passi, haurien de ser patates relativament fresques, diguéssim, no que les acumulàvem allà molt de temps, aquestes patates pensides, afavoreix aquest
moment, la patata pensida tampoc mos l'han de menjar? No, o la pensida no seria tan perillosa?
No, la patata que ja s'ha assecat un poquet és, diguéssim, aquella fase que després, vull dir, estic xerrant de prevenir. A lo millor encara no hi ha producció de solanina amb una quantitat problemàtica, però la patata, perquè se conservi bé i no produeixi aquestes substàncies, i a més afavoreix no només que no se produeix tant solanina, sinó que a més, quan si la fregim, després no hi ha tanta formació d'acrilamida. La patata s'hauria de conservar un lloc fosc, fresc, patata nova, preferentment, i també, diguéssim, sí, principalment això, fresc, fosc i nova. I bé, i s'haurà de preparar-la, alerta, per exemple, els infants petits, això que a vegades ja aquesta patata en pell.
Sí.
Especialment, vull dir, no és que no se formi, no és que no n'hi hagi, pues, evitar un poquet els infants més petits que se mengin la pell.
O sigui, si l'has rentada bé, sí. I si te fan ganes unes patates al forn, sí. Fins i tot alerta, i no tenen brots. Imagina't que la patata és normal, simplement la volen cuinar amb pell, sí. La posar al forn. Aquí també alerta, sobretot en cas d'infants petits, perquè és aconsellable que no se mengin la pell.
Sí, quan són petits, pues, tema de la dosi, és veritat que és menys, sí. Dosi, perquè la solanina, sobretot, està a la part de la pell, o voltant la pell.
Però nosaltres podem seguir menjant patates,
sí,
amb pell,
sí, sí,
per
no,
exemple.
No, no.
Ara acabes de donar un dirigust a Marta, no? No, és que les patates en el forn.
Crec que s'ha notat que menjant,
sí, el plat, notat,
eh? Acaba de desmuntar la teva dieta habitual, ara ja pensant en què substitues totes les patates que me menys.
Te salva, sí. Un sopar, un dinar, no? Quan és veritat, és un complement perfecte per qualsevol tipus d'aliment, però en aquest cas digui una rosa que seria només per als infants.
Sí, no.
Home, rentar-les bé és important.
Rentar-les bé, perquè a més se produeixen dins terra, alerten les contaminacions creuades com qualsevol altre aliment, però l'aliment que està en terra, pues, per fertilitzants orgànics o per els mateixos...
Nitrats, tornem en els nitrats, com s'aigua.
Bueno, sí, també, no només per un perill biològic, també pot tenir un perill químic, pues, fertilitzants, pesticides, de més, pues, la patata ben neta, antes de cuinar, i quan se manipulen patates que encara no s'han fet net, alerta que tocam després, o les superfícies de feina amb altres aliments, també s'ha d'anar alerta.
Som en conversa amb Rosa Maria Llull Cantallops, és cap de secció del Servei de Seguretat Alimentària. Parlaven de l'acrilamida en el cas de la patata. Clar, en el cas d'espà, tots més o manco ho tenim controlat, sí. Perquè ben, que quan espà ja comença a estar negre, saben que hi ha acrilamida, no convé menjar-se'l, perquè pot arribar a la cancerigen, però en el cas de la patata, quantes que se produeix acrilamida? Ho dic perquè a mi m'agraden rostidetes. Sí. No hi ha res que m'agrada més, com ma mare fa patates fregides en dos aiets, que anar a agafar les que estan una mica més torrades perquè fan més crec-crec. Això seria perillosíssim. Jo ja he arribat en els 46 de miracle menjant les patates d'aquesta manera.
Amem, sempre ho deim, és l'exposició, no...
Clar.
Si és molt habitual...
No
si...
són de menjar patates fregides cada dia, però de tant en tant...
No, les patates fregides no és problemàtic. El tema és si se recomana tot el que és origen vegetal, patata, pa, o lo millor galletes, tot això dorat, però no massa torrat, no massa oscur. Perquè també aquest problema, diguéssim, aquests perills químics, aquests contaminats de procés, se diuen, no tenen un efecte agut o directe a, sa,
a, llarg,
a llarg de temps, una exposició important, en dosis, o sigui, si un té costum de menjar sempre les patates més fregides, més oscures, que sàpiga que, igual que l'olor d'espà, ben torrat, la part més oscura, té acrilamina que possiblement podria ser cancerígena o teratogènica. Vull dir que no és saludable, s'ha d'evitar.
Hem d'anar alerta. Clar, i en el cas d'espà, de vegades, si se mos ha torrat una mica en excés, agafem el guinevet i fas cras-cras, lleves una mica la part torrada, sí, i t'ho menges. En el cas de les patates, si mos queda molt torrat també, llevant, a lo millor una mica, clar, les patates no es poden gratar tant, és un pot diferent. Però si mos menjassin només la part de centre, que ha quedat sense coure, o sense torrar-se, seria igual de perillós com en sopar? Ho podríem arreglar de qualque manera? Ho dic per no tirar la pellada de patates.
Quan les patates se tallen petites, és molt difícil eliminar la part exterior. Vull dir, és quasi més seleccionar les patates que no han quedat tan fregides, tan torrades.
Igual dir, que fem unes pinces com si fóssim un cuiner Michelin.
Ostres, però jo no m'havia...
I fas de construcció de patata.
Jo més d'una vegada li he llevat un brot a una patata perquè ho desconeixia.
És que, Enric, no? És que la nostra generació, tu i jo que som dels 80, han arribat,
79,
han arribat
no,
a la nostra maduresa de miracle, perquè saps que eren fet de coses que eren perilloses.
Jo, sincerament, un brot li he llevat alguna patata, més d'una vegada. És cert, a partir d'ara és evident que no ho faré, sobretot perquè, ho hem dit, és perillós, té aquests components tòxics. Molt ràpidament, en aquest minut que ens queda, l'acrilamida, que també és molt present al pa, a vegades gratam el pa, entenc que si se grata el pa, se lleva l'acrilamida. Oh, aquí també tenim que anar alerta.
Qualsevol cosa que és un risc químic no és susto muerte, no és menjar-t'ho i que te passi algo. És una cosa constant i durant molt de temps. El tema de gratar pa, sí, elimina la part més important. És més una qüestió d'hàbit, una qüestió de costum, perquè l'exposició química té això, un bon o mal costum.
Estic segura que més d'un avui arribaran al rebost, i si vol una patata amb brots, evidentment la llançarà, gràcies als... O no.
I jo vull tornar a menjar pa torrat negre, perquè
no,
se m'ha cremat la torrada.
Jo he gratat un pelineu, o un cantonet que tenia.
No, Rosa Maria ha dit que és un tema d'exposició, a partir d'ara vigilarem més.
Rosa Maria Llull, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Escolta, amb els nostres companys de serveis informatius a la ràdio i tot d'una, continuem aquí amb la tercera i darrere ja, hora de programa.